La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La mona és una de les tradicions més arrelades de Pasqua. És un costum d'origen pagà que ja trobem registrat al segle XV. Des d'aleshores, la tradició s'ha anat forjant de manera que cada any els padrins donen als fillols i filloles aquest pastís tan peculiar. I és que, a dia d'avui, tenim la millor mona de Pasqua. I és que la millor mona de Pasqua aquest any a on va anar a parar? Doncs va anar a parar a la millor mona tradicional, a un crac de la fleca, en Daniel Jordà, de Panis Creativos. I és que es va valorar la seva cocció interior i exterior del brioix, l'aroma, el gust, la pasta i el seu aspecte visual. I del segon premi el va aconseguir l'obrador del forn artesà de Prades, que enguany és la primera vegada que es presenten a la categoria de mona tradicional. Doncs moltes felicitats a l'obrador del forn artesà de Prades i també a en Daniel Jordà de Panis Creativos.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio i bon dilluns de Pasqua. Avui comencem parlant de mones, comencem parlant de xocolata i també parlarem de la Guy Virginis de la cuina catalana, que l'Òscar Gómez ens emporta un nou restaurant. En Jordi Bort, el nostre sommelier de confiança, ens parlarà dels maridatges amb la xocolata. Un bon productor, en Joan del Poltres de la Vall de Camprodon, ens portarà un nou productor o productora. I avui l'Imma no ens porta un tuit, no. Ens porta tota la tertúlia. Vinga, va, comencem.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I aquesta sintonia ens marca que avui ja tenim aquí l'Òscar Gómez ben preparat per posar un restaurant més a la Guia Virgínies de la cuina catalana. Òscar, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Com va tot? Bé?
Tot va estupendo.
Escolta, cap on anem avui del panorama català?
Avui anem a Barcelona, anem concretament a la zona alta de Barcelona, però no patiu, perquè tot i que el restaurant és un restaurant modernet, que té un ambient pop i va gent de la zona alta, també pots menjar bastant bé de preu si esculls plats xulos, perquè són especialistes en truites. Aleshores pots fer-te una tria de truites, que en tenen 22, i la veritat que és un lloc fantàstic. Es diu Croma by Flash.
Deu tenir alguna cosa a veure amb els del Flash Flash.
Doncs sí, és un hereu o continuació del Flash Flash, que és aquesta truiteria que van obrir el 1970, que té una de les sales més icòniques de la ciutat, una il·lustració pop, que és una noia fent fotos amb el Flash, d'aquí ve el nom. Doncs aquesta proposta visual, que en l'original és blanca, aquí en el croma, que suposo que d'aquí ve el nom, combina el blanc i el groc. La veritat és que és una sala fantàstica, molt bonica arquitectònicament, i em diràs, i això és molt important, doncs, a veure, Pep, quan un local és lleig o és incòmode, o que és rellevant, doncs quan és maco i és bonic, també té la seva importància, no tant com el servei o la cuina, però també té la seva importància.
Home, mira, jo hi ha una cosa dels restaurants que no suporto, sobretot els vespres, que és la il·luminació. Jo crec que hauríem de fer una guia, a part, diguem-ne, de la dels plats que ja fem, de la il·luminació dels restaurants, evidentment, sobretot els vespres, que és quan no hi ha la llum natural.
Sí, a mi personalment em posa molt nerviós aquestes llums taronges, que sembla que estiguis passant un semàfor en àmbar, i que tot té un color ataronjat, i a mi no m'agraden gens aquestes llums.
És que una cosa és que hi vagis a menjar, l'altra és com treballes allà, en un restaurant amb tan poca llum, o amb llums taronges, com dius, no?
A més això, però a mi com a comensal, fixa't, ja no havia entrat en el punt professional. Jo com a comensal, a mi no m'agrada gens. M'agrada una mica calidesa a la il·luminació, però no que sembli que estigui en un club nocturn, la veritat.
Escolta, va, i aquí què hi hem de menjar-hi? Truites?
Sí, tenen més de 20 truites. Per exemple, tenen la truita catalana, amb escalivada i anxoves, la del bosc, amb patata, porro, bolets, aix tendres i romaní. I tenen una, que es diu Leopoldo Pomés, que és... Pues Leopoldo Pomés, jo crec que és l'únic autor que té un llibre sobre el pa amb tomàquet. només dedicat al pa amb tomàquet. Ell va ser un dels responsables del Flash Flash original i li han dedicat aquesta truita, que és una truita de pa amb tomàquet. És a dir, una truita que a dintre té pa amb tomàquet, una mica esmicoladet, és molt sucosa, molt bona, de les més senzilles que tenen i, en canvi, de les que a mi més m'agrada.
Escolta, i a part de truites, què hi podem menjar-hi més?
Doncs, mira, deixa'm esmentar la de la mainada llesta, que és antòfona i bacó, que està molt bona. Li diuen la mainada llesta per algú. Mira, vaig menjar unes rabassoles a la crema, que és un clàssic, no és, diguéssim, cuina catalana, però, bueno, diguéssim,
bueno, bueno, no?
un arròs de mar i muntanya o un arròs camós de rap i gamba. Em va agradar molt perquè, mira, perquè vegis el detall, porta l'arròs amb el cap de la gamba en vertical, però com que el tallen amb una mica del cos, a sota del cap, fa de tap i no surten els sucs, llavors quan xarrupes...
Calla, quina gana que em fas venir avui.
Tenen unes braves brutalment picants, li diuen així, braves brutalment picants, que és com han de ser les braves, i costelletes de xai arrebossades, molt tendres, molt ben fregides, gens gracioses i amb molt bones patates rosses.
Ui, que bo. Escolta'm, i les postres? Farem postres o no?
Doncs mira, aquí vaig fer una crema de tiramisú amb moca, no teníem flam, abans que m'ho preguntis, ja t'ho dic, un tiramisú molt escumós, molt eteri, amb molt gust de cafè, i vaig fer mig gin tònic, que el tenen com a postre, mig gin tònic, és un gin tònic petitó. I la veritat que em va agradar perquè el fa molt suau i és una forma que pot ser una postre o començament de la copa o, no sé, digestiu entre cometes, no?
Déu-n'hi-do, aquesta proposta del restaurant Croma Flash, by Flash. Aquí jo crec que hauré de fer una cosa, que de fet no sé si ja ho has fet o no, perquè clar, com que tu escrius a tots els llocs haguts i per haver, ja has fet algun article dels millors flams de Catalunya?
Doncs no l'he fet encara, però tinc una llista.
O sigui que algun dia caurà, no?
Algun dia caurà i no crec que trigui molt.
Doncs escolta, entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana al restaurant Croma Flash, és el cosí germà del Flash Flash.
Exacte, de la truiteria Flash Flash.
Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
La Fonda.
I avui que som el dilluns de Pasqua, és temps de mona, és temps de xocolata, i per menjar un bon tall de xocolata d'aquesta mona que tots tindreu a casa, anem a buscar el nostre sommelier de confiança. Jordi Bort, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
T'agrada la xocolata, tu?
Com no m'ha d'agradar la xocolata? M'encanta. Jo crec que és un patrimoni gastronòmic que tenim, la xocolata.
I, de fet, la xocolata i el vi, la xocolata i les bombolles també hi combinen bé.
I va perfecte. I aquests dies, i el dia com avui, des de combinar-lo amb un bon escumós fins a una mistela, un ranci... Uah, quant de vins tenim per fer-ho?
A veure, a la mona que tenim a casa és una mona que la xocolata és tota negra. Que, clar, suposo que és molt diferent, per exemple, que la mona sigui una xocolata, per exemple, blanca, que és molt més dolça, o amb llet, no? Quina proposta ens hi portes avui?
Mira, aquí he pensat, perquè sobretot els maridatges sempre parlem que són o per contrast o afinitat, he buscat pensar-hi en una sensació màgica, eh? I és un dia que també, vulguis o no, celebrem, gaudim, i els padrins i les padrines, doncs el que fan és fer somriure a la gent, no? I els que mengem i acompanyem també. Doncs he pensat en un escumós semidolç, que la gent es pensa que aquests escumosos semidolços s'han deixat de fer i els que són bons i són de qualitat són extremadament fantàstics, perquè les xocolates amargues o bitters, amb aquest percentatge de cacau tan elevat, el que busquem és contrastar aquesta sensació a la boca, i un bon escumós semidolç el que fa és comportar-se molt lleuger i no ser embafador, o sigui que no ens carrega i ens permet gaudir d'aquesta mona i d'aquest escumós d'una manera molt, molt elegant.
Clar, tu dius això de semidolç i ara et diria, ostres, no recordo l'últim dia que vaig comprar un semidolç o que el vaig veure, no? Perquè ara portem tants anys, diguem-ne, que la moda de les bombolles són els brut natures, són els extra bruts i això, que els cellers en fan encara de semidolç?
És ben cert, sí. Se'n fan d'escumosos semidolços. Pocs, però bons. Hi ha molt bons. Hi ha molt bons corpinats, hi ha clàssics penedès, hi ha caves que ho fan. I, per tant, encara se'n poden trobar a les botigues de confiança, als cellers, les vinoteques. Pregunteu i us acomanaran de ben segur un bon escumós semidolç.
Escolta'm, va, digue'm-ne algun, perquè, clar... Encara hi som a temps d'anar a comprar, segurament que encara devem tenir alguna botiga oberta.
Va, doncs, si m'ho permets, doncs et recomanaré el llopar, el nèctar terrenal, que és un semidolç elaborat amb més de 30 mesos de criança i que és molt adient per aquest tipus de celebracions com la d'avui.
Doncs vinga, aquest nèctar terrenal avui per menjar-nos la millor mona del nostre fiol o la fiola. Moltes gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Hola, molt bones. Em dic Joan Moret, roquer. Soc del Ripollès, de Ramaderia La Illa, de Llanars. Soc criador de carn de poltre, de la raça cavall pirinenc català. I des de fa bastants anys he conegut... tingut la sort de poder conèixer la mel de Dolça Vella de Crespià, que ens porten a l'estiu els ruscos aquí a casa amb les abelles, i espero que la tasteu perquè és un producte brutal.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Néixer entre bèsties potser va ser el factor determinant per esdevenir pagesa i veterinària rural alhora. Les vaques, la seva passió, l'han portat a descobrir indrets, persones i maneres de viure molt diferents. Tot va començar amb una trucada de telèfon, un part que no anava bé, una vaca que no es podia aixecar o un vedell amb la cama trencada. Cada història en si mateixa és un viatge per un món rural que molts ja no tenen a l'abast. Sentiments, passions, bellesa i també el dolor com a part intrínseca de la vida són explicats des d'una mirada realista i natural per l'autora del llibre Vaques, històries d'una veterinària rural, que avui hem vingut fins aquí a Begudà, a la Canova d'en Puig, per parlar amb l'Imma Puigcorbé. Imma, què tal? Com estem?
Hola, doncs molt bé.
He arribat i les vaques no les veig per aquí.
No les veus, però potser les has sentit, perquè estan en un camp d'aquí al costat i ens separa un rierol amb uns arbrats, però segur que si sortim, tornem a sortir fora, les sentiràs.
Aquesta és l'escrit que hi ha en aquest llibre de Cusadania que acabes de treure del forn, un conjunt d'històries de Déu-n'hi-do, des de que vas començar els teus orígens de veterinària, i que ens porten a rellegir i rellegir i a veure que Déu-n'hi-do el que has corregut ja amb aquest, podríem dir, amb aquests pocs anys que portes, perquè ets molt jove, Imma, però tot va començar per en Mauri, no?
Sí, en Maurici, cap de vila, Camproví, perdó, ara tinc un lapsus, Camproví, era un veterinari que, per desgràcia, va marxar amb el Covid, però era un veterinari rural que venia a casa, i jo era molt, molt, molt petita i sempre, quan venia ell, a mi em fascinava aquell home. Arribava amb el seu Suzuki, obria el maletero i començava jo a veure allà xeringues i pots i m'agafava de la mà i em portava i anàvem a veure les vaques i ell m'explicava que curava les vaques i per mi és el meu primer referent com a veterinari i la primera persona que vaig dir jo de gran vull ser com en Mauri.
Clar, és que tu has mamat les vaques des de petita.
Sí, sí, sí. Vaig, quasi bé podríem dir que vaig néixer i créixer entre vaques. O sigui que sí, sí. És com una més de la família.
La primera que tens a la memòria és la Ratula?
Sí, la Ratula és la vaca de la mare, diguem, que li va posar rata i va passar rateta després de Ratula, perquè la mare té aquest costum de dir-los i final canviar-los el nom més carinyós als animals. I sí, va ser la primera vaca que vaig munyir, quan tenia 5 anys i vaig poder portar una munyidora a pes i li vaig poder posar. I també era la vaca que el meu pare, quan ja estava fart de que passegés per allà entre les vaques i que m'hagués de vigilar tot el rato, que no em tiressin cap cosa, m'agafava i em ficava al cim de la Ratula com si fos un cavall. I allà m'hi estava un bon rato fins que ja no aguantava més i tornava a baixar. Però sí, sí, per mi la Ratula va ser la primera vaca que, bueno, que vaig estimar, sí, sí.
Entre pagesa i veterinària, quin percentatge és el que guanya? O estàs del 50%?
Jo crec que el 50%. És que no puc dir... No crec que pogués ser una cosa sense l'altra. Si només fos pagesa, que ho he set algun any, sempre tinc aquest cuquet de... anar a intentar pues, a fer de veterinària, ajudar animals, a veure ramaders, vaquers, vaqueres, i si no tingués els animals a casa, quan tornaria a casa després de la feina em faltaria alguna cosa. Per tant, bueno, el llibre ho dic, no? És una mica cor de veterinària i ànima de pagesa, no? Les 50-50, no puc escollir una cosa o l'altra.
Tu que, diguem-ne, que vas néixer allà, vas al Lledrer, què has après del teu pare i què de la teva mare? Perquè de ben segur que els rols a casa teva, quan eres petita, eren molt diferents dels d'ara.
Sí. Tradicionalment, les famílies de pagès, la dona es quedava molt a la masia i també cuidava les cries i els vedells, per exemple, no? Però la meva mare va ser una dona que es ficava a munyir, també en casa pues, elaborem producte, també es va ficar a elaborar producte, va repartir, per tant, la figura de la meva mare en si és d'una dona molt oberta, molt lluitadora, molt social, per tant, d'ella he après que puc fer qualsevol cosa. I del meu pare he après molt a apreciar aquests animals, les vaques, i a tractar-los, jo crec que d'una forma... bueno, crear un vincle amb aquests animals i saber-los bueno, cuidar sense, diguem, bastons, sense crits, d'una forma molt, molt pacífica. Jo crec que el meu pare m'ha ensenyat molt, molt, molt en aquest sentit, bueno, a vincular-me amb aquests animals d'una forma, per mi, molt màgica, molt bonica.
Fa unes setmanes estava a l'altra banda del Ripollès, de cap allà a les Velles de Camprodon, i miràvem la fesomia de les cases de pagès, no? I te'n dones compte que les cases de pagès abans estaven molt ben pensades, no només per viure les persones, sinó també els animals, no? Perquè els animals vivien a la mateixa casa amb les persones, no? Sempre es diu allò de aquí hi havia l'estable de les vaques...
Sí. Jo me'n recordo, quan era petita, que a casa, a sota casa, o sigui, nosaltres vivíem al pis, al primer pis, i a sota, a les tances, hi havia els vedells d'engreix. I tot això no era per menys pensat, vull dir, tot era pensat. Per què? Perquè els animals produïen calor, aquesta calor pujava a les estances superiors i durant l'hivern mantenien la masia calenta, no? Perquè aquelles parets tan gruixudes el que feien era mantenir l'escalfor dintre. I també el fems dels animals, doncs, el fermentar i tot, també produeix calor i, per tant, tot era molt, molt, molt pensat.
Hem parlat del teu pare i de la teva mare, hauríem de parlar d'un altre personatge també del Lledrer, que jo crec que no hi ha Lledrer també sense la teva germana gran, la Marina.
Sí, la Marina és una persona molt, molt, molt important a la meva vida i també el Lledrer, perquè ara és la persona que tira endavant el projecte, i de la meva germana jo crec que he tingut molta sort perquè hem crescut juntes en un poble que entre setmana estàvem soles i crec que hem fet... Bueno, que al final som millors amigues i també hem après molt una de l'altra i també ens hem ajudat molt en la pagesia, que té moments durs, no? De tenir una companya al costat que puguis parlar de tu i dir els dies que no estàs al 100%, doncs que tenir un recolzament, no? Per tant, jo crec que he tingut molta sort de tenir una germana com ella.
Avui som aquí a Begudà, a la Garrotxa, a la Canova d'en Puig, per parlar d'aquest llibre Vaques, històries d'una veterinària rural, amb la Imma Puigcorbé Sabata, que cada setmana ens deixen els seus tuits rurals, els seus tuits a vegades que ens fan pensar, a vegades tuits enfadats, tuits que, clar, que avui en dia, en aquests moments que estem vivint, Imma, són tuits que van més enllà de la pagesia.
Sí, no? Impliquen segurament consumidors, part urbana, no? Perquè bàsicament la pagesia és qui produeix els aliments, però tot això no té sentit sense algú que se'ls mengi i els valori, no? I per tant, crec que hem d'implicar tota la societat en aquesta problemàtica que ara mateix té la pagesia.
En recordo que no sé si és aquesta setmana o de la setmana passada, que feies la reflexió que hi ha molta gent a vegades que pensa, mira, aquests pagesos es van queixant però van amb tractors de 300.000 euros, no? I tu deies, anem amb tractors o hem d'anar amb tractors de 300.000 euros perquè és el que val, perquè això és el que val la seguretat. Avui en dia encara hi ha molta gent, molt pagesos i pageses, que van en tractors que, si tenen un accident, s'hi deixen la vida. I això sembla que amb una empresa que et gastis 300.000 euros per la seguretat és obligatori, i en canvi que un pagès o una pagesa s'hagi de gastar 300.000 euros per un tractor sembla que sigui un luxe.
Exacte, és que no, és com que el tractor el fem servir per anar a passejar els diumenges, i no, és una eina de treball i per tant cal que sigui segura, no? Nosaltres aquí a casa tenim un tractor que té més anys que jo, i perquè no ens podem permetre un tractor més nou, amb més, amb altres prestacions, no? I jo crec que això és un greuge, perquè moltes vegades se'ns ha assenyalat i se'ns ha criticat, no? Mira aquests pagesos que es queixen, però tenen eines que valen. Bueno, doncs sí, nosaltres no triem el que valen les eines. Jo tant de bo que un tractor valgués 20.000 euros i pogués accedir-hi, no? Però uns tractors que hi ha una cadena de producció molt més baixa que cotxes tenen un preu molt més alt, perquè a més a més són més grans, no? Necessiten més material per fabricar-se, però bàsicament creiem això, no? Que, bueno, jo crec que hauria de ser una eina indispensable. Un tractor en una masia és indispensable, i és això, no? Encara estem sentint a hores d'ara molts accidents en què es moren companys perquè un tractor no té cabina. Tractors que tenen 40 o 50 anys, i perquè no es poden permetre una cosa millor. Per tant, això hauria de ser primordial, no? La nostra seguretat.
Quan tu vas començar, acabes de l'escola i fas una cosa que ara sembla que no hi sigui, no? Que és aquesta feina d'aprenent. Tu aquesta feina la vas començar, si no recordo malament, amb en Jofre i l'Andreu?
Sí, amb en Jofre i l'Andreu. Bueno, tinc que dir que aquest llibre, els noms que surten no són els reals, però la primera lletra és la real. O sigui, he guardat la primera lletra de cada nom de cada persona per tal de preservar la seva intimitat, la seva privacitat. Però sí, és un nom que comença per A i un per Jota. Però sí, vaig començar amb ells a l'Empordà amb molta, molta, molta il·lusió. Són els meus primers mestres en aquest sentit. I bueno, crec que vaig fer una molt bona base amb ells, perquè si comences ja amb persones que tenen molta vocació i ganes de fer i d'aprendre, que t'ho encomanin, jo crec que és el millor que et pot passar, no?
De fet, jo que tinc un amic veterinari, però que va anar per una altra banda, va anar més per la branca, diguem-ne, de la seguretat alimentària, però sí que va començar de veterinari rural. Ell sempre em deia que un veterinari rural era un 50% veterinari i un 50% psicòleg, no? Perquè en aquell temps, que no hi havia tantes xarxes socials, la comunicació a les cases de pagès era molt diferent a la que hi ha ara. Com és avui en dia ser veterinari rural?
Jo crec que continuem fent de psicòlegs. Suposo que potser no en un percentatge tan elevat. És veritat que tenim xarxes socials, tenim mòbils. Abans els veterinaris rurals pues, anaven a fer una visita en una casa i en aquella casa ja rebien la trucada del veí que després pues, passés a l'altra casa perquè no tenien mòbils, no? Per tant, es comunicaven tot el rato amb el telèfon fix. Però sí que és veritat que ara encara tenim un paper aquest de psicòleg, perquè moltes vegades, bueno, moltes vegades no, aquesta professió de la pagesia pues, requereix moltes hores i són gent que estan un 90% del seu temps potser sols, treballant amb animals, i necessiten buidar el pap quan ve algú, no? I aquest algú a vegades som els veterinaris i parlem de tot, de moltes coses. I al final, aquí el llibre ho dic, no? Que acabem sent com una família. Jo em preocupo per la seva família, ells es preocupen per la meva família, i sempre tenim un cafè, si volem, esperant-nos a la casa seu o menjar alguna cosa després d'un part o una cesària. Per tant, els vaquers, les vaqueres i els veterinaris acabem sent com un nucli familiar, podem dir.
Totes les vaques són iguals?
No, sempre hi ha les especials, no? Les especials que a casa també passa, i en els vaquers i vaqueres també els hi passa, no? Que han tingut, pues, un passat diferent, no? Que han nascut de bessonada, que eren petites i han estat malaltes i els hi ha costat molt sobreviure, que els hi ha passat algun accident. Sempre hi ha aquestes vaques especials que acaben tenint un nom i t'acabes recordant de la vaca, del número i de la seva història, no?
Suposo que et deus trobar en molts moments moltes contradiccions. Per exemple, n'hi ha una, i no és, diguem, tant de la teva vida de veterinari, sinó de pagesa. Ara fa molt poquet, un dia, amb un grup que van venir per aquí a casa teva, hi va haver un grup d'alumnes que li van preguntar a en Sergi si com ell es podia menjar la carn dels animals que ell mateix criava. I la resposta de la teva parella va ser una frase d'aquelles que et fa reflexionar molt, no? I ell va dir, diu, com puc menjar-me una carn d'un animal que jo no hagi criat, no? És a dir, un ho veu només per la part humanista i en canvi l'altre ho veu per la part, diguem-ne, de la qualitat de la carn. Aquesta contradicció que pot semblar molt, i sobretot, diguem-ne, per gent de ciutat, suposo que en deveu tenir moltes de contradiccions vosaltres.
Sí, com aquesta, un munt. És veritat, no?, que nosaltres veiem un animal i és el que dèiem, per exemple, la contradicció de dir nosaltres estimem els animals, estimem els nostres animals, i la gent no pot entendre com pots sacrificar un animal que has estimat, que has criat, no? Bueno, són animals que sabem que alguns ens serviran per alimentar-nos, però és humà i ètic criar-lo de la millor manera possible. I jo no percebo criar un animal sense estima, sense un manyac, sense alguna paraula bonica, perquè a mi m'ho han ensenyat així, perquè no sabria fer-ho d'una altra manera, no? També tenim altres contradiccions, com és, per exemple, les eutanàsies. A vegades, doncs, hi ha situacions en què un animal sabem que no podrà tirar endavant, que no hi ha cura, i el que fem és, doncs, aplicar-li un medicament que el que farà és sacrificar-lo, no? Si aquell animal l'estimes molt, jo he hagut de sacrificar la meva vaca. Després de la ratolina hi va haver la baldufa, i la baldufa es va trencar la cama i la vaig haver d'eutanasiar, i ho explico al llibre. Per mi va ser un moment molt dur. Allà vaig plorar molt, però sabia que feia el correcte, perquè al final era aquell plor no era part de l'egoisme una mica, no?, que volia que jo, que aquell animal es quedés a casa. Per tant, en tenim moltes de contradiccions, però la vida està plena de contradiccions. Per tant, quan tens una contradicció, el que has de fer és fer la cosa més objectiva, més ètica que s'ha de fer. No pensar tant en sentiments, sinó pensar més en la raó, no?, de ser.
Quan tu vas a una casa de pagès, clar, hi ha una cosa que és important, perquè les vaques, com deies, no totes són iguals de sentiment, però tampoc de les races, no? Cada raça té la seva idiosincràsia, cada casa de pagès té una raça per una cosa o per una altra. Suposo que quan vas cap allà deus pensar, ui, aquests tenen bruna, no sé què, aquests tenen... No? Jo recordo, per exemple, que aquí dalt a la muntanya teníem en Joan, que era aquell home que et deia el temps que faria amb les vaques, i tenia una raça de vaques que moltes venien amb la cadera molt estreta, que quan havien de parir sempre s'havia de fer la cesària, no? I en van aprendre alemany. I suposo que cada raça de vaques té la seva idiosincràsia.
Sí, totalment. Cada raça té els seus pros, els seus contres en les produccions, en les masies, en les granges. I sí que és veritat que, no? Aquest, tu que explicaves, aquest, quan hi vas amb el cotxe, ja no penses només en la raça, sinó penses, a veure, m'ha explicat això, pot tenir l'altre, això, 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 i et fas un plànol mental, i aquest plànol mental, com més complicat te'l facis i pensis en el pitjor, millor, perquè després si és una tonteria, no passarà res. Però sí que és veritat que hi ha races que, doncs, tu deies, per exemple, que suposo que eren les blanc-blau belgues, que són aquestes que necessiten cesària sempre, quasi bé, en tots els parts, però, per exemple, tenim les salers, que tenen un diàmetre de cadera molt gran i quasi bé surten els vellers com xurros, i també hi ha caràcters. Hi ha vaques que són més dòcils, vaques que no són tan dòcils i saps que, ojo, en acostar-te, ulls si tenen vedell també, vull dir que sí, sí, cada raça té el seu, i això ho vas aprenent amb el temps.
En teoria, dius en el llibre que els vedells surten com en Superman, però no sempre surten com en Superman, no, quan apareixen?
No, exacte, dic que surten com el Superman perquè si no, tothom té el Superman al cap, no, com vola, amb els braços endavant ben estirats i el cap també estirat, no? Però un vedell pot néixer de cul, o sigui, amb les potes i de cul, que a vegades només veus que surt de la natura de la vaca la cueta i després ja penses, malament n'anem, o pot estar de mil posicions, després el que hem de fer els veterinaris és intentar col·locar-los bé per tal d'extreure'ls, d'ajudar-los a néixer, o si veiem que són massa grossos o que no els podem col·locar bé, després ja doncs, l'opció és la cesària.
Ara parlaves de que depèn de quines vaques doncs, són més nervioses, així. Va per races, això, o no? És a dir, hi ha vaques i vaques, això ho veiem amb els animals de companyia, que uns són molt carinyosos, els altres menys, uns són més juganers. Amb les vaques també passa això. Quins són els adjectius genèrics que diries que té una vaca?
Jo l'adjectiu que jo crec que les defineix més és xafarderes. Però molt, o sigui, qualsevol cosa que veuen nova, diferent, el que han d'anar és allà, llepar-ho, ensumar-ho, a veure què passa. Però sí que és veritat que, per exemple, amb l'edat també es calmen, les vedelles jovenetes són molt esverades, però jo també aquí en aquest llibre explico que també molta part del seu caràcter ve donat pel ramader o per la ramadera. Un ramader nerviós, vaques esverades. Per tant, també com tracten aquells animals el ramader, no que tractar-les malament, sinó que fer-les anar ràpid als llocs, o això crea en les vaques que quan et veuen ja creen com tensió, no? De dir, a veure, ara ens haurem de moure, què hem de fer, no? Per tant, a part de l'edat, també això, i la raça també. Hi ha races molt dòcils, com per exemple les vaques de llet, les frisones, les típiques blanques i negres, són races molt dòcils que han estat seleccionades per tenir aquesta docilitat, no? I per exemple, nosaltres tenim salers que són més esquerpes i hi ha races encara que són més esquerpes.
Clar, és que una cosa és que tu decideixis tenir una raça de vaca per al lloc on vius, o l'altra per allà on vols arribar, no? Si vols arribar, diguem-ne, a tenir una raça de vaca per una tipologia de llet, per una quantitat de llet, no?, que ja agafaries més una frisona, o ara entrem, diguem-ne, en aquest món que ja fa uns quants anys que hi hem arribat, que jo crec que avui en dia és una autèntica bogeria, no?, el tema de les varietats de races de vaques que tenim ja a Catalunya, amb el tema de la tipologia de la qualitat de carn i de greix infiltrat o no, no?
Sí, sí, o sigui, tenim un ventall de per triar i impressionant, no? Això que dius, no? Tant el lloc on les tinguem no és el mateix alta muntanya que la plana com a prop de la costa, les races no s'adapten igual, no és el mateix si vull anar a fer una carn molt infiltrada grassa que pues, triaré, per exemple, ària en les races aquestes tan de moda que és el guaiú o l'angus, no? O, per exemple, races més rústiques que sé que estaran al bosc i criaran i aniran a la seva i bueno, que creixeran i que el bosc el neteja molt bé i tal, com les salers, doncs n'hi ha moltes, no? Però fins i tot ara, amb vaques de llet, fins i tot tenim el que es diu genòmica, no? Que jo li trec un trosset de cartílag de l'orella a l'animal i jo puc saber si aquell animal em farà molta llet, si em farà poca llet, si tindrà bona o mala salut, si pot tenir certes malalties genètiques. Vull dir que ara ja estem en un estadi molt avançat que podem saber moltes coses amb un test d'ADN.
Bé, de fet, això és la pagesia del segle XXI.
Exacte, no? La pagesia també evoluciona, la ramaderia també evoluciona, i el que et deia, per exemple, de la genòmica, doncs, està caminant molt a la salut d'aquests animals, no? De triar doncs, animals que no tinguin problemes, alguna malaltia, bueno, que puguin desenvolupar alguna malaltia, o fins i tot que tinguin problemes de coixeses, que tot això ho tenim a la informació de l'ADN. Per tant, si anem escollint aquests animals que tinguin més bona salut, doncs, evidentment, més benestar animal, menys feina pels veterinaris, però a nosaltres ja ens va bé que, no, que els animals estiguin més sants.
Ara que es veu a les xarxes, diguem-ne, tantes coses diferents i sobretot de totes les parts del món, no sé si és una tendència el fet de humanitzar molt animals que fins ara, diguem-ne, són animals de granja, són animals, diguem-ne, dedicats a l'engreix, dedicats a la llet, i no sé si estic veient últimament que s'humanitza molt a les vaques i els porcs. Què en penses tu d'això?
Sí, no? Bueno, obres Instagram i només et surten vídeos de vaquetes dintre pisos o dintre cases, no?, que els hi fan la manicura, que... Clar, jo arribo a un punt que jo penso que fins i tot abraçar una vaca, que jo ho puc trobar normal perquè per mi és un sentit d'afecte, per aquell animal és una cosa estranya. És una cosa que tenir un humà a dos pams, a mig pam de la cara, no és normal per aquell animal. Aquell animal no està acostumat a això. Per tant, sí que és veritat que, bueno, doncs amb el temps potser sí que podem fer una línia de vaques que sigui més mascota, però els animals aquests no estan acostumats. I tots els animals aquests que surten així, n'hi han 20 vegades més, o 100 o 1.000 vegades més, de que et poden embestir, que et poden tirar una cossa. Per tant, que la gent estigui al cas que les vaques que hi ha en els camps no són aquests animals que surten en les xarxes socials, i que les vaques no estan fetes per mascota perquè les toquin o les remenin, perquè ens emportarem algun susto.
I els filets serveixen per alguna cosa?
Els filets de...
Els filats de les vaques.
Ah, els filats, perdó, sí, he entès filets. Sí, els filats de les vaques, sí, evidentment, perquè elles no surtin, però perquè nosaltres tampoc entrem. És el seu territori, és el seu terreny, és on elles se senten segures. És més, està estudiat que l'etologia de les vaques tenen una zona de fuga, que es diu, que és una zona al voltant seu d'uns quants metres, que quan tu traspasses aquella zona, si és un animal agressiu et vindrà a atacar. Vale? Si és un animal pacífic, marxarà, però si és un animal agressiu et vindrà a atacar. Per tant, jo sempre dic que, i aquí el llibre ho dic, no?, i el meu pare m'ho deia, diu, l'animal més manso va matar l'amo, i és que són animals i mai te'n pots fiar. El gos, que tothom el té, no?, porta mil·lennis, estem fent mil·lennis amb una selecció genètica per tenir animals que no mosseguin. I encara avui en dia tenim races considerades perilloses i que mosseguen. Per tant, les vaques, les banyes les tenen per defensar-se.
A veure, ara que hi som, veiem que no hem vist el filat, que el filat estava trencat. Anem al mig d'un camp i ens trobem voltejats de vaques. Què és el que hauríem de fer per no acabar, diguem-ne, a l'hospital?
Bueno, si ens voltegen, serà perquè són curioses, si són totes de cop. Per tant, jo aquí no patiria tant. Però sí que és veritat que si tenim vaques amb vedells, el que hem de fer és deixar-los una distància de seguretat. I aquesta distància, com a mínim, han de ser de 6 a 10 metres ben bons, perquè amb vedell les vaques es tornen molt agressives, perquè protegeixen la seva cria. Per tant, és això, deixar-los aquesta distància de seguretat.
Escolta, això que diuen de que anar amb el color vermell, això és veritat o no?
No és veritat. Les vaques es solen fixar, per exemple, si un veterinari porta gorra, normalment et coneixen, però la teva indumentària de normal. Per tant, treure't la gorra vol dir que hi ha una altra persona. Però els colors no els distingeixen molt bé. Per tant, no és el vermell. Si ens fixem, a vegades les capes aquestes dels torers són vermelles, són roses, i el groc per allà. No és això. És l'objecte o l'acció que tu fas.
Escolta, mirem aquest llibre i a cada capítol hi ha un grapat d'anècdotes. I el que he vist és que en una gran part d'aquestes anècdotes que tens i que tindràs, hi ha una gran part que ets com a MacGyver. No? De quines són les millors anècdotes que t'han passat i que has hagut de fer de MacGyver?
Bueno, sí, la sigla veterinària rural, una cosa que tenim o que ens caracteritza és que tenim molt poques eines en aquest sentit. No és com la veterinària de mascotes, que els quals ja tenen moltes més recursos per utilitzar. Doncs mira, ho explico al llibre. Fer una fèrula en un vedell que es va trencar una pota amb un got de plàstic, bueno, un tàper, una carmanyola de plàstic en forma de got que servia per fer batuts, que li vaig agafar a la meva parella i la vaig haver de tallar amb la forma, la vaig haver de posar cotó i tal, i la vaig fer servir de fèrula.
Déu-n'hi-do,
déu-n'hi-do. Escolta, moltes vegades, de fet aquest hivern ha sigut un hivern molt plàcid, ara que hi estem a la primavera, però sempre a l'hivern, quan fa aquelles glaçades, dic fa, o hauríem de dir feia, veus les vaques allà fora i molta gent pensa, ai, pobretes, no, aquestes vaques, no? En canvi, les vaques són molt sofertes a les temperatures.
Sí, les vaques prefereixen del tot el fred, o sigui, poden estar a menys 25 i estar bé. En canvi, la calor, a partir de 15 graus, si hi ha molta humitat, ja no ho toleren bé. O sigui, que no es preocupi la gent, que les vaques estan millor fora a l'hivern i no passen fred. Penseu que el rumen que tenen, o sigui, que l'estómac aquest, fa una fermentació i està a molts graus. O sigui, que és com que tenen una estufa interna constant. Per tant, no hem de patir.
El que sí que hem de patir és si veiem una vaca a terra molta estona, no?
Exacte, sí. Hi ha patologies que el que fan és deixar les vaques al terra, que nosaltres en diem vaca caiguda. Què passa? Que pesen molt, tenen molt pes aquests animals i el que està molt rato a la mateixa posició al terra el que fa és tallar la circulació de la sang en els músculs i també afectar els nervis, no? I per tant tenim els ramaders i les ramaderes, tenim unes pinces especials que s'agafen a la vaca com si d'un got el convertissis en una tassa i li poses una nansa i d'allà amb el tractor l'aixequem amb molt de cuidado i la posem dreta durant uns minuts per tal de que la sang torni a circular. És una mica com quan ens aixequem amb una cama o amb un braç adormits de dormir perquè ens hem adormit a sobre, doncs és una mica, perdó, el que els hi passa a elles.
Les vaques normalment van amb ramat, és a dir, un no té una vaca només. Suposo que les vaques també deuen fer el seu clan, no? Deuen tenir el seu rol dintre d'un ramat.
Sí, les vaques tenen una jerarquia molt marcada. Hi ha unes que són les que manen, no només és una la que mana, sinó que solen ser un grup de tres o quatre, que són les dominants, que es diu. Després hi ha les del mig i després hi ha les pobretes, que són les que reben tots els cops, que solen ser les més velles i les més joves. Per tant, sí, el seu rol està superestudiat i el sabem, i més t'hi fixes. A l'hora de menjar, les dominants són les primeres de menjar, solen ser les que van, diguem, menys marcades a l'abdomen, perquè entre elles si es barallen, es ratllen l'abdomen, que diem, la pell, que els hi veus més marques, i solen ser també les més grasses, les més boniques, doncs aquestes són les jefes, diguem.
Escolta, a Mas el Lladrer les vaques totes tenen nom. Aquí en un capítol veig que hi ha una vaca que té el número, que és la vaca número 12. Jo no sé si la Canova d'en Puig tenen nom o tenen número.
Tenim de tot. Hi ha vaques que quan neixen ja els hi poses nom i vaques que el nom els hi poses amb els anys, per alguna anècdota. O sigui, ja no és que, ai, aquesta vaca té cara de Ramona, no. Les vaques solen tenir noms perquè la mare es deia tal i la vedella es diu igual que la mare amb un diminutiu, o perquè han fet alguna trastada, o perquè... I per això, i aquí també tenim, per exemple, nosaltres sabem que la 21 no té nom, però és una vaca que gasta bastanta mala llet, per dir-ho així, no? I li diem la 21. I n'hi ha altres com la Mansa, l'Especial, bueno, cadascuna té el seu nom, sí.
Sí, que quan vagi aquí fora, si veig la 21, mínim 25 metres, no? Jo que no tinc gaires ganes de córrer.
Sí, 50 millor.
Imma, escolta'm, gairebé per acabar, si agaféssim un diari, aquí tenim una portada, i veiéssim que hi ha una data que diu 2034 i la portada parla de l'Imma Puigcorbé i parla de les vaques, què t'agradaria que digués aquesta portada?
Que, bueno, doncs que en aquell moment la pagesia familiar de Catalunya és la que tira del carro. Jo penso que em faria molt feliç tornar-li el respecte a la pagesia d'aquest país. Una mica aquest llibre és això, no? És traslladar a la gent que no sap o no en sap gaire de vaques o de pagesia què fem o deixem de fer. Per tant, a mi el que em faria molt, molt feliç és que tornés, que hi hagués un resplendor un altre cop de la pagesia petita i mitjana, familiar, jo crec que és l'adjectiu que hauria de portar sempre la pagesia aquí a Catalunya.
Si pensem, no d'aquí 10 anys, sinó d'aquí a un any, creus que hauran plegat més granges o haurem començat a donar-li la volta i a valorar la qualitat de la pagesia, la qualitat del producte, la qualitat de la llet perquè tingui el preu que ha de tenir?
D'aquí un any jo crec que hauran plegat més granges. Ahir estava parlant amb grangers que hi ha 3 granges de vaques de llet que pleguen abans de l'estiu i bàsicament la història és que canviar una llei, més o menys, són 2 anys. Per tant, en un any no podrem canviar unes normatives, una legislació. Tampoc no podrem canviar, penso, en un any, la mentalitat de la gent. Si jo de vegades penso, no, fredament, si el Covid ens ha fet pitjors persones que semblava que havíem de canviar, no tant, que, ostres, que a partir d'allà la ciutadania aniria a una i no ho hem aconseguit, jo crec que potser fins i tot una dècada, una generació, que la gent valori un altre cop el qui produeix el seu aliment.
Escolta, jo no voldria acabar sense fer una secció que fem aquest programa, que és el Bocato di Cardinale, per conèixer l'Imma més cuinera, l'Imma més gastrònoma, l'Imma més a l'hora de menjar. T'hi atreveixes?
Sí, i tant.
Doncs, per acabar, passa pel Bocato di Cardinale l'Imma Puigcorbé. Imma, per esmorzar, dolç o salat?
Salat. Torrada, formatge i cafè amb llet.
Suposo que formatge del Lledrer, no?
Sí, o de qualsevol artesà català.
Del mar?
Del mar, potser el peix que soc més de carn, per tant, m'agraden els peixos que siguin com carn, per tant, ens anem, per exemple, al rap, m'agrada molt, o fins i tot he provat ara les garoines i també m'agraden molt, no els havia provat mai i tela.
I de la terra?
De la terra podrien dir les carns, els embotits, per exemple, m'agraden molt, tot i que no en podem menjar molt, però m'agraden molt els embotits fets a casa.
Aquests que has penjat fa un meset cap aquí de aquesta casa, eh?
Exacte. Aquests que he anat a veure avui i encara els hi falta una mica.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
A l'hora de sopar, segurament penso en hivern, penso en escudella, un caldo ben bo amb escudella, amb una pasta de galets.
Un vici culinari que puguis explicar.
Potser vaig a la infantesa galetes Maria amb mantega, però amb un dit de mantega.
Ostres, que bo. Escolta, quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Suposo que sóc molt tradicional, i els que m'agraden molt a mi són els cullerots i tot de fusta.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Els brunyols de la iaia.
Que bo. Quin és el teu Bocato di Cardinale, aquella mossegada que et fa veure les estrelles?
Segurament un bon filet, cuit, poc fet, tendre, això no hi ha res que ho superi.
Un producte que no suportis?
M'agrada tot, Pep, és que tinc un problema, perquè m'agrada tot. Des de ben petita és que li prenia la meva germana una llepa fils i menjava tot el que no es menjava ella.
La truita de patata, amb ceba o sense?
Sempre amb ceba.
I l'última, entrecot o tofu?
Home, per favor, em faràs ara enfadar, entrecot.
Imma Puigcorbé, un gran èxit per aquest llibre Vaques de l'editorial Cusitane, Històries d'una veterinària rural. Anem a veure vaques?
Anem-hi.
La Fonda, amb Pep Noguer.
i des del Sallarín a Rabós d'Empordà, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
Un premi i un vi. Quin sentit tindria la vida si no ens deixem endur un xic pel que estem fent a cada instant? Un premi a una muntanya, l'Albera. Hem embotellat la dolçor que raja d'una vinya de moscat, un fil d'or, oxidacions i reduccions, pedres i tradicions. Un premi a una manera de fer, vins costumistes, antigues tècniques, fer pansa, bullir, sobremadurar. Tres fermentacions, tres pols, tripolar. A vegades, s'ha de ser més vi que sang per poder sortir de l'embolcall. Un premi als cooperativistes, Cooperativa Agrícola Sant Julià, allà on naixia aquell vi de mistela de moscat. Aquella gent d'abans, aquell bocoi de Can Puig, ben ple de joia, ple de vida. Paraules d'agraïment a les arrels del vi. I a tots els vins premiats, no deixeu de tastar el bac si voleu volar. A la imatge, un fantàstic obsequi fet amb el cor i les mans.
La Fonda. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Per acabar, una frase de Jean-Antel Brillat Sabarenc que diu: un poeta i un cuiner no es diferencien en res. La inspiració és l'ànima del seu art. I això és el que volem aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, que gaudiu de la cuina i gaudiu de la poesia. I si pot ser, sempre fer-ho en bona companyia. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender.
Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.